els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, on ens podeu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar els programes també a través del web radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem Roger Canadell. Què diem d'ell per presentar el tema?
Aquesta cançó, Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé, forma part del patrimoni coral popular de Catalunya, tant que fins i tot està representada a la sala del Palau de la Música. El Salze i la Nina, que s'hi esmenten amb un bust de Clavé, es miren cara a cara amb les valquíries de Wagner i un bust de Beethoven a l'altra banda. I és que Anselm Clavé, que va néixer el 21 d'abril de 1824, aquest proper diumenge en farà 200 anys, va esdevenir un punt de referència importantíssim per a les classes treballadores d'una manera que avui ens sembla insòlita, fent-los gaudir del cant coral i de la música. Però al darrere de la inquietud cultural hi havia moltes altres idees. Associeu-vos i sigueu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços. Per parlar-ne avui ens visita un estudiós de la figura de Clavé, Roger Canadell, doctor en Filologia Catalana i professor de la Universitat Oberta de Catalunya.
El saludem ja, Roger Canadell. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bé, què té Josep Anselm Clavé? Segurament a molts els sona per la Federació de Cors de Clavé, sobretot el cognom, no? És molt associat a la música tradicional de casa nostra, música coral, sobretot.
Clavé té precisament això, que és associat al món de la música, que durant molt de temps ha estat molt popular, el seu nom ha corregut pel país al llarg del temps, en tenint testimoni en places i carrers, i és un personatge polifacètic, que jo sempre dic que si fos estatunidenc, segurament el que tindria seria dues o tres pel·lícules dedicades a la seva persona.
Ja, vostè va fer la tesi doctoral sobre ell, per tant, també és molt important per vostè.
Sí, evidentment. Jo, com quan era estudiant de Filologia, m'atreia precisament a la literatura popular i m'atreure's especialment aquell any 1999, que se celebrava el 175è aniversari del seu naixement, doncs precisament em va atreure el fet de descobrir que Clavé no era només un músic, sinó que, a més, era algú polifacètic, que al llarg de la seva vida es va dedicar també, sobretot, a l'escriptura periodística i poètica, d'aquí jo que com a filòleg m'hi hagi dedicat també, juntament amb d'altres professionals que s'hi han dedicat des de la música o des de la política, i també, doncs, això que deia, que era polític també, era un polític destacat del sector republicà, federalista, després, a la Primera República, i que es va significar molt en aquest sentit. Per tant, era algú molt proper al món obrer, ell havia sigut obrer, i tenia una idea molt clara, que suposo que ara en parlarem, del que havia de ser la cultura pels treballadors.
Ah, molt bé.
Clavé venia d'una família de menestrals i va poder estudiar música. Com va ser el seu contacte amb el món del treball?
Està molt bé dir que Clavé va poder estudiar música, perquè precisament el fet que s'hagi associat Clavé al món de la cultura popular, moltes vegades ens ha fet creure que Clavé no tenia coneixements musicals. I això hem pogut demostrar que no és cert. No sabem gaire les dades del negoci familiar. Eren una família menestral que es dedicaven al negoci de la fusta, comerciants de fusta, un negoci vingut a menys, que va provocar que ell i els seus germans haguessin de buscar feina fora de l'empresa familiar i van anar a treballar de torners en un dels tallers de Barcelona, on Clavé va haver de deixar la feina precisament perquè tenia un problema de vista molt seriós, una afecció molt seriosa. Tenia molt poca vista, Clavé, de fet, i això va fer que hagués de deixar la feina de torner. i immediatament es va dedicar a una altra feina, que era la de músic. Per tant, ja tenia uns coneixements musicals. Els documents que hem pogut rescatar demostren que tenia uns coneixements musicals amplis, segurament pagats per la família en classes particulars, com es feien llavors els estudis musicals. I es va dedicar també, doncs, quan va haver de deixar el taller, a anar per les tavernes de Barcelona a fer allò que feien els trobadors, els juglars de l'època, que era cantar cançons populars conegudes per tothom per animar l'ambient que hi havia a les tavernes, sobre les quals també s'ha dit sempre que era un espai de perdició, però el que no recordem mai també és que eren, i és molt important per la seva vida i pel que va suposar el 19, eren un espai de circulació d'idees, especialment entre la classe treballadora, molt important. Per tant, a les tavernes no només s'hi bevia i s'hi jugava, a les tavernes s'hi difudien idees, especialment vinculades o diguem-ne, ben acollides pel món obrer.
I quin fet més interessant, no? Que es canti i que es transmeti pensament a través del cant. Quines conseqüències va tenir aquest contacte en el seu pensament? Perquè Clavé es va implicar i força en la política del segle XIX, ara vostè ho avançava, al llarg de tota la seva vida, oi?
Sí, sí, sí. De fet, Clavé, els que ens hem dedicat a estudiar la seva vida i la seva obra, tant si ens hi hem apropat des de la música com des de la política, com des de la literatura, diguem-ho així, constatem que Clavé passa per tres moments de vincle amb la política molt importants que marquen tres conseqüències molt radicals, també, en el que li succeeix amb ell. Ell, per influència del seu amic Abdó Terrades, sobretot, de jove, abans dels 20 anys, és una persona que té una formació, però que, havent viscut la injustícia que viuen els treballadors de la Barcelona del moment, és un jove que opta per la revolució, que opta per la revolta. Ell, de fet, participa a la revolta contra la Ciutadella l'any 43. Hi ha una escena mítica narrada per molts biògrafs que explica que ell, amb uns quants, van voler saltar a la Ciutadella per poder alliberar uns companys obrers republicans que s'havien revoltat i havien estat detinguts. D'aquella en surt molt mal parat, lògicament, perquè no tenien la força suficient com per fer cara al pes militar que hi havia en aquells moments a Barcelona des de la Ciutadella o Montjuïc, i per tant oblida aquesta via. Després, gràcies a Montoriol, segurament el que fa és apropar-se a una altra via molt productiva també, que és la del socialisme utòpic. Per tant, llegeixen Fourier, llegeixen Saint-Simon, però sobretot llegeixen Étienne Cabet, que Étienne Cabet és un socialista utòpic que fonamentava tot el seu pensament associatiu i formatiu a l'Evangeli. Per tant, deien el primer republicà Jesús de Natzaret, nosaltres, els cabatians, fundarem societats utòpiques, que en deien utòpiques, van a Estats Units fins i tot i creen nous pobles a partir de la filosofia cabatiana. Finalment, això tampoc no dona resultat i finalment acaba optant pel que és més conegut, que és pel món de l'associacionisme. Per tant, treballa per aconseguir que els obrers s'associïn. Pensem que les associacions obreres estaven prohibides i, per tant, els sindicats no existien, i, en canvi, el que fa és associar-los sota el pretext de la cultura. I cantant garanteix que tinguin una formació, els garanteix una circulació d'idees polítiques, un criteri, una lluita associada a la formació.
Una segona part del segle XIX molt convulsa, també, en etapes de feble democràcia, etapes de dictadures, de pronunciaments, en fi.
I quins van ser els eixos d'aquesta activitat política que, de fet, li van portar tants problemes?
Fonamentalment, els eixos de l'activitat política són els eixos de la Revolució Francesa: la igualtat, la llibertat i la fraternitat. De fet, ell, la primera societat coral que crea, com a tal, primer va crear amb un grup d'amics, era com un petit conjunt que era l'Aurora, després va crear la fraternitat, i per problemes polítics, justament perquè va ser empresonat, en sortir de la presó, el que fa és canviar el nom d'aquesta societat coral i li posa un nom més suau pels polítics i els militars de l'època, que és la Societat Coral d'Euterpe, el nom d'aquesta musa. Per tant, els ideals republicans són els que guien tota la seva vida, en moments de manera més radical, en d'altres moments menys. En alguns moments fent més èmfasi en la cerca de la llibertat, en d'altres moments treballant sobretot la fraternitat i, per tant, l'estima entre els obrers. Però atenció, no només entre els obrers, sinó que Clavé va més enllà i el que pretén és, en els seus balls, ajuntar, agrupar, no només els obrers, menestrals i petita burgesia, que això realment és revolucionari a la Barcelona del moment.
És curiós, la fraternitat, un nom que sona ben actual, el Papa Francesc, l'encíclica Fratelli Tutti, la fraternitat sona en tots els ambients nostres actuals, i després el va canviar per aquesta societat euterpe, no? Diu que va ser un nom, diguéssim, més en clau, per entendre'ns.
Exacte.
No? Per cert, el lleure per als treballadors que promovia Clavé no era només cantar, també era ballar i tocar instruments. Què aportava de nou?
A veure, el que portava en els seus espais d'oci, perquè Clavé va ser també, a més de tot això que hem dit, un empresari cultural. Ell va fundar aquells jardins, el que ara és el Passeig de Gràcia, on es trobaven justament els treballadors, els obrers, els menestrals, els petits burgesos, com dèieu, per gaudir d'activitats culturals diverses. Penseu que allà va haver-hi, per exemple, les primeres muntanyes russes, però sobretot el que s'hi feia era cantar i ballar. Llavors, eren balls corejats. Què vol dir això? Vol dir que, a diferència d'ara, que apretem el play i ens sona la música, en aquells moments això no existia, i per tant, hi havia d'haver-hi petits grups, petites orquestres, o grups de persones que cantaven mentre hi havia gent que ballava. La revolta que va suposar també, o la revolució que va suposar també incorporar nou tipus de ball en la societat del moment, va ser molt important. Però no només això, sinó que a Barcelona del moment, fins als anys 50, els balls, la gent no es barrejava. Hi havia, se'n deia, els bailes de chaqueta i levita. És a dir, la gent, segons la classe social, es diferenciava i ballava en uns llocs uns altres. Com dic, i això és important també per entendre per què la fraternitat de Clavé transcendeix el món obrer fins i tot, el que fa és agrupar i ajuntar en un mateix espai d'oci gent de classes socials. Evidentment no hi anava l'alta burgesia, ni l'aristocràcia, ni el món, ni les classes militars, diguem-ho així, no? Vinculades al món militar, però en canvi sí que la resta de gent s'agrupava i, diguem, es trobava en aquests espais d'oci.
Recordem que estem parlant amb Roger Canadell sobre la figura de Josep Anselm Clavé, del qual aquest diumenge 21 d'abril es compliran 200 anys del seu naixement. Ens queda poc temps, però Maria, alguna pregunta també que formulem.
Quina oposició va trobar Clavé en la seva activitat i per què va trobar aquesta oposició?
Clavé era un personatge incòmode. Ja sabem que tots els personatges incòmodes són combatuts. Era combatut quan era un revolucionari jove, va ser combatut quan, a partir de les idees de l'Evangeli que difonia Cabet, doncs també va ser perseguit, i va ser perseguit després quan es va veure i es va evidenciar que l'associacionisme obrer comportava una oposició a uns règims molt conservadors, que ostentaven un poder de manera molt evident i que controlaven tot el que eren els espais, doncs, de decisió, no només a la ciutat de Barcelona, sinó a tot el país. Per tant, com que era un personatge incòmode, va patir diverses vegades la presó, va patir diverses vegades l'exili. I això és una de les coses que també constatem i que influeix després a la seva obra, tant la musical com a la periodística o la poètica.
En pocs anys, els cors de Clavé, marca interessant que perviu avui, es van multiplicar i encara avui hi ha a Catalunya uns 200 cors associats en aquesta federació que esmentàvem abans. Quina és la clau de l'èxit de Clavé?
Per explicar l'èxit, d'entrada jo diria que en el moment esdevenen uns espais de trobada de moda, és a dir, heu de pensar que als anys 60, a principis dels anys 60, hi ha un esclat que és tan gran que Clavé mateix ha de muntar una associació euterpense per poder, diguem-ho així, controlar el que passa en tots aquests cors escampats pel país, i el que succeeix és que, fonamentalment, el que els treballadors hi troben, doncs, són espais de sociabilitat, que en diem, que els comporten un gran benefici. Per què? Perquè en aquestes societats corals no només canten, sinó que a més es garanteix que s'aprenen a llegir i escriure els que eren analfabets, es garanteixen ajuda mútua, les primeres mútues són això, en aquestes societats, per tant s'ajuden quan hi ha un vidu, quan hi ha un mort, quan hi ha un malalt, s'ajudaven entre ells perquè no hi havia seguretat social, per tant són espais de sociabilitat que garanteixen una seguretat i un espai d'oci agradable i gens, diguem-ho així, gens convuls, no? Una societat molt convulsa.
Encara tornem a sentir aquest fragment de les flors de maig, que el cant no desaparegui, que aquesta atrafegada societat catalana del segle XXI mantingui el cant coral en general i aquest esperit de Josep Anselm Clavé. El nostre desig per acabar, molt breument, si vol dir alguna última cosa.
Esperem, doncs, que perduri.
Que així sigui,
I que així sigui, no només pel que fa al cant, ni pel que fa a la música, ni pel que fa a la poesia, sinó també per totes aquestes idees, també certament revolucionàries, que en el nostre món, també convuls, de vegades també penso que podrien encara avui servir.
Roger Canadell, estudiós de Josep Anselm Clavé. Moltes gràcies per haver-nos acostat a aquesta important figura de la cultura catalana. 200 anys del seu naixement aquest diumenge. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Des del Llevat dins la pasta també aprofundim en els textos de la doctrina social de l'Església, el punt 60 de la Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, diu això.
Cal, encara, treballar de valent a fi que tothom tingui consciència tant del dret a la cultura com de l'obligació que l'afecta de cultivar-se i d'ajudar els altres. Car de vegades hi ha condicions de vida i de treball contràries a l'esforç cultural de l'home i que destrueixen en ell l'interès per la cultura. Això és especialment vàlid a propòsit de pagesos i d'obrers, els quals s'han de proporcionar tals condicions de treball que no destorbin, ens promoguin llur cultura.
I avui els recursos són llibres, sobretot un llibre.
Doncs avui us recomanem un llibre excel·lent del nostre convidat Roger Canadell, publicat el 2016, i es titula Josep Anselm Clavé, una vida al servei de la cultura i de la llibertat. I també us recomanem el llibre 100 coses del món coral de Meritxell Tarragó i David Puertas.
I alguns apunts d'agenda. Dissabte 20 d'abril, jornada diocesana de Pastoral Obrera de Terrassa, que celebra 20 anys, serà a 9:45 del matí, quan començarà la catedral del Sant Esperit de Terrassa. El mateix dia, jornada català a l'escola, durant tot el dia les cotxeres de Sants de Barcelona. I també el 20 d'abril, dissabte, concentració, sinistralitat laboral, no són números, i ofrena floral a les 12 davant de la SIDAC de Cornellà de Llobregat pel tercer aniversari de la mort en accident laboral de Xavi Cayuela.
També el dissabte 20 d'abril, concentració Aturem el genocidi a Gaza serà a les 5 als Jardinets de Gràcia de Barcelona. El dimecres 24 d'abril, xerrada Els moviments alternatius a càrrec del periodista i activista social David Fernández. Serà a les 7 al Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà del Llobregat.
I acabem dient que el 28 d'abril a 9:45 del matí, pelegrinatge per la pau per la platja de Barcelona, 4 quilòmetres. Fins aquí, el Llevat dins la pasta. Podeu trobar-nos i enviar-nos suggeriments al sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.